Amb Ecocàrnix t'atiparàs de bona salut. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. En marxa el torn d'última paraula dels acusats al judici del procés. Si fem un resum del que ha donat de si aquesta última hora, ha parlat, per exemple, Jordi Turull, ha dit que amb la repressió no es decapitarà la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya. A més, ha qualificat de delirant la versió dels fets respecte a l'1 d'octubre que han volgut vendre les acusacions. Ara sí, Josep Rull ha començat la seva intervenció agraint la tasca dels advocats de la seva defensa. Ens han obsequiat amb un bàlsam d'humanitat i sensibilitat. L'exconseller també ha recordat el suport de la seva família i el de totes les persones que han mostrat el seu recolzament. A més, ha denunciat que està processat per rebel·lió per no haver renunciat a les seves idees i a la seva activitat política. Pel que fa a Jordi Sánchez, ha reivindicat el principi de la no violència i lamenta que s'hagi banalitzat la violència en el judici del procés. A més, ha denunciat que el judici és un abús de la presó preventiva a Espanya. Per acabar, també Carme Forcadell ha afirmat que quan va començar el judici ja era molt difícil argumentar perquè ella estava jutjada al Tribunal Suprem i els seus companys de la mesa, i avui, després d'escoltar les proves, és incomprensible. Forcadell ha dit que no existeix cap acte ni cap tuit que justifiqui el que estigui separada de la seva resta de membres de la mesa del Parlament. Ara mateix està declarant, fent el seu últim torn d'última paraula, la Dolors Bassa. Amb notícies de territori, l'Ajuntament de Tivissa s'oposa frontalment contra l'ampliació de l'abocador que hi ha al seu terme municipal. En un comunicat ho deixen clar i afegeixen que emprèn les accions necessàries. A la veïna Mora la Nova ja han anunciat que presentaran al·legacions des del Consell Comarcal, també preparant una acció coordinada de tota la comarca. Ens informen des de Canal Terres de l'Ebre, en Dani Sainz de Aja.
Bona tarda. En un comunicat, l'Ajuntament de Tivissa es posiciona en contra de l'ampliació de l'abocador que preveu quadruplicar la seva capacitat. El consistori estudiarà les accions legals ara que el projecte està en una fase inicial. La veïna Mora la Nova també ha anunciat que presentaran al·legacions. Ho confirma l'alcalde en funcions, Francesc Xavier Moliner.
El patim perquè està just al límit del nostre terme, el nostre terme és molt petit, per tant tenim l'abocador a uns 3 quilòmetres i escaig del centre de la població. I per tant, nosaltres no tenim cap poder de decisió, però sí que farem les al·legacions i farem tota la força que puguem perquè no es concedeixi aquesta ampliació. Pensem que el territori ja ha pagat amb escreix la seva solidaritat mediambiental amb aquests temes.
A nivell comarcal també està previst estructurar una resposta conjunta. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, afirma que no els passarà com en el cas de Riba-roja d'Ebre.
Que els terminis se van passar, vull dir, ara arribem tard i degut a tot això, nosaltres el que vam fer és posar a disposició de la resta d'ajuntaments de la comarca perquè en fossin conscients de lo que hi havia.
L'empresa promotora argumenta que en menys de 4 anys les instal·lacions actuals s'hauran omplert al 100%, que no existeix un abocador semblant en un radi de 150 quilòmetres.
I acabem aquest butlletí parlant d'esports. Perquè el Girona vol una lliga de 21 equips. A primera, els gironins es personen a la causa de l'operació Oikos i demanen com a mesura excepcional que la primera divisió de la nova temporada sigui de 21 conjunts, mentre no es resolgui l'afer del Valladolid-València. I Bàrbara La Torre diu adéu al Barça femení. La davantera aragonesa de 26 anys marxa després de 4 temporades al club blaugrana. La Torre Internacional podria anar a la Reial Societat. I el Barça la sala bàsquet a la final. Els blaugranes tornen 3 anys després a disputar la final contra el Real Madrid. Els de Pessic han eliminat al Saragossa per la via ràpida, en aquest cas a la sèrie, per 3-0. I fins aquí les notícies de les 6. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha el debat sobre si a aquesta hora de la tarda ens està escoltant molta gent o poca gent. Com que hi ha tot això del judici, estan parlant els presos polítics, hi ha el debat sobre si la gent està pendent del que diuen els presos o està fent la seva vida normal i, per tant, escoltant la ràdio com feu cada tarda. Nosaltres pensem que ens esteu escoltant i que, de fet, Tot això despresos, segurament moltíssima gent ho seguirà aquest vespre pel Telenotícies o pels resums que segur a través de les xarxes socials s'aniran viralitzant. Aquesta és la nostra intenció, aquesta és la nostra voluntat, el nostre pàlpit, no? Allò que d'alguna manera pensem que pot passar. Si ens esteu escoltant, envieu-nos un missatge a través del Twitter mateix. Entreu al vostre Twitter i busqueu el Far FM i dieu, ei, sí, jo. I ja està, no més. O mira, he escoltat amb Ramon Font, o he escoltat el senyor Guàrdia Civil de les Angules, el senyor del Seprona, o us he escoltat amb el resum de l'actualitat, o no cal, si ho feu això, fantàstic, però si no, no cal, només dir, ei, jo us estic sentint i m'ho estic passant bé, o jo us estic sentint i estic prenent el sol, o estic acompanyant els nanos a fer els deures, o som comprant, o estic, jo què sé, cuinant, o passant l'escombra, doncs, encantats de la vida. Ens agradaria rebre algun missatge, no cal que siguin milers o centenars, però alguns missatges a través de les xarxes socials del programa. El Far FM a Twitter, el Far al Facebook, i per correu electrònic no cal. Un missatge directe a través de xarxa social i ja ho tenim tot fet. Així comencem aquesta darrera hora del programa d'avui, una hora en la qual parlarem, entre altres coses, de gastronomia. Però ja arribarà el moment.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I gràcies als amics de Varador, ens en anem cap a l'Ampolla. Judit.
Doncs sí, perquè avui anem a conèixer el preu del peix de la confraria Verge del Carme de l'Ampolla i ho farem de la mà del seu patró major, de Josep Molina.
Josep Molina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin temps teniu avui aquí a l'Ampolla? Fa bon temps o no?
Avui fa un dia de cine, home, no tens que ha de fer. Temps del que ha de fer. Ja estem a l'estiu. Ahir va ser un desastre.
Per això t'ho preguntava, perquè sé que aquests dies hem estat difícil. No sé si us heu recuperat una mica.
Sempre. El pescador una vegada en terra ja és un altre home. Llavors, a la mar ho aguanta tot i en terra encara més.
Josep, comentaves avui que només estan pescant 6 barques durant el dia, que és el que s'està pescant més, cranc blau?
Sí. A veure, doncs se pesca el cranc blau, el mabre, el llenguado i sèpia, menús i tot això, no, perquè com estem en període de veda, doncs fins al dia 1 o 2, segons com caigui el diumenge o dissabte, començarien llavors les barques d'arrossegament.
Què és el que s'està pescant més de totes aquestes espècies ara, que ens acabes de comentar?
Home, doncs ara diria que potser en quilos se pesca més cranc blau, en quilos. Ara, en qual conjunt, doncs, el llenguado té un preu molt bo, també se'n pesca bastant, però no com de quilos, com que més quilos, blau. El llenguado té un preu de 22, 23 euros quilo, que està bé, també.
A quin preu està ara el cranc blau? Perquè setmana anava pujant el preu, ara s'està encant.
Sí, ara ja està 4,50, 5, arriba a l'Ampolla. Penso que la ràpida va més car. Però, bueno, això va aquí. Depèn.
I els pocs, què tal?
Sí.
Entre 4 i 5 euros està ara el cranc blau, no?
Sí. El polp és un dels espècies que s'aguanta, el preu va pujant i ell, doncs mira, va nedant i es va ficant a s'amagar al cadú, per la qual el pescador l'agarra.
Escolta'm una cosa, dos qüestions. Sí. Primera, el tema del pop suposo que deu ser la demanda del mercat, no? És a dir, com que se'n pesca poc, puja de preu i, per tant, quan se'n pesqui més, doncs ja recuperarem una miqueta.
Bueno, aquí una qüestió, el pop és de les espècies que ha fet un canvi, de que abans tothom lo trobava dur, tothom era no sé què, era una espècie estranya, i ara, pues, pel que sigui, és molt apreciat per tothom. Coses que passen a la vida.
Bueno, igual és que l'hem après a cuinar, també, eh? Pot ser que sigui això, no?
Vale. No. I a fer-lo, a blanir-lo.
Exacte.
Era dur.
I tant, però jo crec que abans poca gent sabia aplaudir-lo, com dius tu, i ara hem après tots una miqueta.
Molt bé,
I del cranc blau, una qüestió. Se'n pesca moltíssim, només se'n treu a la venda una quantitat, no? És a dir, aquí sí que és molt complicat anar jugant amb el preu de venda, perquè n'hi ha tant que si realment es venessin ni de regalar.
També té les seves pujades i baixades, Es veu que quan comença a fer fred i això s'amaga, i ara, aquests dies que ha fet això, s'ha amagat, l'animalet ha dit que no devia tindre cap jersei per a posar-se i s'ha quedat amagat.
Sí, diuen, ahir em deien que se l'ha trobat una mica més amunt de l'Ebre, un trosset allò a l'Ebre, amunt.
Hasta allà dalt a la
sud, certa.
I ojo no hagin passat, perquè són depredadors valents i poca vergonya. Encara no els veus que t'arrambes i et piquen les potes que ara tu vulguin mossegar.
Doncs escolta'm, lluitarem contra el cranc blau, ja veuràs. Jo crec que a base d'anys intentarem eliminar-lo.
Molt bé, i tant que ho farem.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies, patró major de la Cofradia Verge del Carme de l'Ampolla. Que vagi molt bé.
Vale, adéu, bona tarda.
Cuida't, bona tarda, fins després. Gràcies, Judit, a reveure.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
Avui en dia, i de fet el cap de setmana passat, per exemple, sobretot dissabte, va ser una clara mostra, anar a la platja forma part fins i tot de la vida quotidiana de moltes persones quan arriba el bon temps. El fet d'anar a la platja per nosaltres és anar a fer un gaudi, anar a fer oci, passar-ho bé, posar-nos morenos, o no, hauríem de vigilar-ho això, però en tot cas ja arribarà el moment de parlar-ne. Banyar-nos al mar, gaudir, jugar a pales amb els nanos, amb els amics, amb les amigues. Abans, anar a la platja i fer un bany de mar era tota un cerimonial molt diferent. Van aparèixer aquestes casetes a primera línia de mar. Això només ho podien fer determinades classes benestants. De fet, ho feien aquestes classes perquè segurament les altres tampoc no li havien trobat fins en aquell moment la gràcia. Avui vam parlar dels banys de mar, que era una frase que fins i tot encara a dia d'avui en alguns edificis antics, alguns balnearis antics, alguns hotels antics, encara hi és, no? Allò del baños de mar. I ho volem fer amb l'autora del llibre Banys de mar a Catalunya, que és la Mercè Tatxer. Mercè, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Ha canviat molt això dels banys de mar, em sembla,
Bé, bueno, el que passa és que parlem ja de molts anys, Sí, de fet, home, hi hauria un canvi important que jo diria pues, que es produiria a principis de segle XX, no? Però, clar, el tema va començar molt més abans,
Quan comencen canviar això, els banys de mar?
Mira, jo diria que hi ha una cosa que a vegades no tenim en compte, i és que el mar sempre era un lloc atractiu per banyar-se. El que passa que no era com un costum, era, diguéssim, persones determinades que s'hi banyaven, no? I de fet, s'han trobat a zones de la costa mediterrània banys, espais de bany. Són com petites utilitzacions d'aigua de mar a la sorra o pedregoses en què hi havia com basses per banyar-se, Vull dir que... I després hem de pensar que també, a vegades a Barcelona, hi ha una certa referència que tenim un entorn que potser hi havia unes piscines de banys de mar. O sigui que no és una cosa que... A veure, jo diria que la gent bàsicament es banyava, suposo que despullada o vestida, com volien, no tothom, no? Sí. Perquè sempre hi ha hagut un cert amor al mar i que sembla que desapareix més a partir del segle XVI i XVII, no? Però jo, a l'època romana, clar, era... I, de fet, segurament també els romans s'hi banyaven, I fins i tot podem parlar, que sigui d'Empúries, que també els habitants se devien... A veure, el que passa que no s'endinsaven gaire, això també possiblement, Clar, a veure, són unes coses molt antigues, però que, de fet, quan comença aquesta primera preocupació pels banys, jo diria que ve a partir ja del segle XVIII, no?
Sí.
Quan té un valor terapèutic banyar-se al mar, saps? I utilitzar l'aigua del mar en banys.
Per tant, abans es feia només i bàsicament per qüestions de diversió, i a partir del segle XVIII és quan se li troba aquesta vessant més medicinal.
Exacte. aquesta vegada medicinal, perquè aleshores es valora, bueno, hi ha desenvolupament de la química ja als segles anteriors, en què aleshores es comencen a analitzar les aigües de mar, a considerar que tenen uns valors terapèutics. I llavors per això es feien, es portava l'aigua dins uns establiments que tenien banyeres. I aquestes banyeres, l'aigua s'escalfava i servia calenta. I això curava la reuma i curava altres malalties, especialment reumàtiques, de dolors i així. I es comencen a fer aquests primers establiments en què generalment eren separacions d'homes i dones, i aleshores es servia aquesta aigua de mar calenta.
Em fa molta gràcia això de l'aigua de mar calenta. Mai m'hagués imaginat que s'escalfés l'aigua de mar.
Bueno, això és com quan vas ara actualment a un spa que et fan aquells banys també de salts.
Sí.
No es fan amb aigua freda, perquè la gent no hi estaria poca estona, no? Sempre són calentons, diguéssim, sí, s'escalfaven, aquesta aigua calenta. Però després això, diguéssim, ho podríem trobar ja molt aviat. A Barcelona hi ha una referència, doncs, que hi havia aquests establiments, potser ja a finals del segle XVIII, clarament a principis del segle XIX, clarament.
Per tant, aquesta visió de que els banys de mar corresponen a una gent benestant... És rigorosa, és a dir...
Bueno, a veure, ja estem. Vale. Quan tu fas una caseta, fas una casa de banys, que són per salut, primer de tot hi aniran les que tinguin algun problema.
Sí,
i ja és un grup de persones, clar, i que puguin pagar-lo, perquè, clar, eren privats.
Val.
Clar, amb la qual cosa, home, els que vivien a Barcelona havien pertanyut a la Casa de Caritat, però aleshores donava una concessió amb unes... persones que la gestionaven. Per tant, ja es tenia que pagar d'alguna manera. Per tant, clar, només hi arribaven les classes amb un cert poder adquisitiu i, de més, que es trobaven malament, perquè el que es trobava bé no hi anava, diguéssim, amb això. Sí. Home, podia tenir una sensació de que anava bé per trobar-se millor, però bàsicament...
Com a cosa preventiva.
Com per molta gent,
Com a cosa preventiva, per tant. És a dir,
sí, era com preventiva, sí.
Correcte. Per tant, tenim... que bàsicament comencen amb aquestes casetes on s'escalfa aigua de mar i la gent s'hi banya, no s'hi banya amb una mena de piscines, de banyeres, no de piscines.
No, amb banyeres, bàsicament,
És a dir, amb banys estàtics, per entendre'ns.
Sí.
I aquestes són, diguéssim, els primers banys pròpiament dits.
Sí, que serien els que permetrien després desenvolupar els banys de mar que hem tingut a la Barceloneta i a tota la costa, no? Sí. Que serien les casetes, la gent es despullava i es dutxava, etc. Que seria com el començament d'aquesta etapa moderna.
Correcte. A mig camí del balneari, per entendre'ns,
Sí, perquè llavors passa una cosa, que la primera és això, però aleshores aviat se'n donen compte de que també és bo, i això ho diuen els metges, el doctor Salaric, per exemple, que és un metge de Caldetes, no? Que l'aigua del mar, per ella mateixa, amb espais de bona temperatura, pues també tonifica i és curativa. Llavors ja aquest discurs de l'aigua calenta passa també a l'aigua de mar. I aleshores recomanen que es banyin. El que passa, i aquestes cases, a vegades de bany, posen seccions que deien d'oleatge.
Ah.
Clar, perquè volia dir que d'onada, diríem.
Vale,
català,
sí,
no?
Sí.
Clar, llavors, i això que volia dir, que llavors la gent li deien, no, però ara es banya vostè l'aigua de mar perquè també va molt bé, però, ojo, amb unes normatives que ens han arribat fins quan jo era petita, sobretot que en dejú, no?
Ah, sí? Ah, sí.
Clar, aquesta... no sé si... Bueno, clar, vostè deu ser jove.
Però i tu també, vull dir, vostè també, saps?
Sí, bueno, jo som uns quants anys més, segurament. Però sí que deien, sobretot, després de dinar no et banyis, no? Tens que passar 2 hores. Clar, sobretot, no te fiquis molt endintre, no? Clar, amb les recomanacions que els hi feien, i a vegades acompanyats d'un banyista.
Correcte.
D'una persona que tenia cura d'ells.
I
llavors acabaven posant una corda, maroma, amb unes boies, no?, perquè la gent s'agafés una mica i es mogués, no?
Perquè tingués dificultat... facilitat...
Perquè no sabien nedar, la gent.
Per tenir facilitat per poder-se bellugar, anaven agafats amb una corda.
Una corda. I de seguida, quan sortien, les cases de bany de l'Eaje tenien uns banyers o senyores, que els diats els posaven una tovallola i els... Bueno, que no es refredessin, no? I a vegades hi ven aquelles casetes amb rodes que tu podies entrar a dintre del mar,
sí?
I en manera més discreta, com ningú et veia, no?
Val.
I sempre amb aquells vestits tan enfarfegats.
Sí,
no?
Sempre molt gros. Bueno, tapats fins al coll, tapats fins al coll, fins als peus, pràcticament.
Fins als peus, sí.
Amb barret i tot, fins i tot amb barret de bany.
Amb barret, sobretot perquè el sol no es valorava, eh? El sol no es valorava.
És molt curiós que les normes de tan antic hagin participat... Bueno, això de que han de passar 2 hores per banyar-te,
sí.
Fins i tot els nanos avui en dia encara se'ls diu, jo ho he sentit, eh? No, 2 hores.
Ho he sentit,
i tant.
Sí, clar, perquè no té que fer un síncope, no?
Sí.
Se te li talla de digestió.
Ah, exacte, deia,
no?
ara es diu tall de digestió, això del síncope.
Talla de digestió. Però llavors era que et podia agafar alguna cosa al cap o així. Bueno, és molt interessants els llibres que comencen a parlar d'aquest tema, eh?
Correcte.
Són molt curiosos.
Aquests eren els banys d'oleaje, hi havia els banys...
De pila. Els altres eren de pila. Pila, la pila volia dir banyera, en banyera. Llavors, a Barceloneta hi havia... Els primers van ser de pila,
sí?
Però llavors de seguida posen secció d'onada. Sí.
La gent no sabia nedar, és a dir...
No.
Correcte.
No.
Per tant...
Bueno, sabia nedar. A veure, que alguns aprenien els pescadors i així, perquè sí, perquè clar, si s'ofegaven devien trobar alguna manera de moure's, no?
Algú havia d'anar a buscar-lo, o a buscar-la, no?
Tenia que anar a buscar-los, vull dir que segur que s'aprenia d'una manera, diguéssim, espontània la gent de mar, no? Però no era habitual aprendre a nedar, no?
I pel que em diu, aquesta era una activitat molt concreta, era anar allà, remullar-se, sí. Vestir-se, sí. I cap a casa.
Cap a casa. Bueno, algunes van començar a posar una mica de restaurant, també a finals del segle XIX, i alguns ja deien, sí, servicio, que tenia algun servei de refrescos i així, alguns, però bueno, era molt, molt primitiu tot això,
Això va anar corrent per tot... Em parla de Barcelona, era bàsicament la cap i casal, no? Però també en trobem cases de banys a molts altres llocs de la costa, per tant, això va anar corrent, és a dir...
Va anar corrent molt ràpidament, De fet, podríem dir que... a veure, a més penseu que hi havia llocs que es van considerar ja inicialment com d'aigues molt bones, com per exemple el cas de Caldes d'Estrac, que tenia aigues mineromedicinals,
sí.
I llavors el doctor Salaric va ser un impulsor, no? I al mateix temps, perquè hi havia un bany allà mateix, que després ha sigut una miqueta el que és actualment ja un balneari, sí, hotel balneari.
El Titus, sí.
Sí, que aproximadament al mateix lloc, no? Que era també, de fet, de pica, però també hi havia els banyistes que acompanyaven. I després perquè es va posar de moda, l'altre factor que seria, l'estiueig.
Ah, molt bé.
Clar, llavors Caldetes es va convertir en un lloc en què, també gràcies també al tren de la costa, no? En què la gent va començar, benestant, va fer grans cases d'estiueig.
Correcte.
Clar, i això es va fomentar. I llavors ja d'aquí van començar a parlar que allò era com a la Costa Blava, no?
Ah, francesa.
I que feien el passeig dels anglesos, a voler imitar el que es feia en altres llocs d'Europa.
Per tant, anàvem adequant tot allò que veiem que es passava, sobretot, vull pensar, a França, no? A París, Barcelona, no? A passeig de Gràcia, de Champs-Élysées, doncs a la Costa Blava...
Home, clar, tots deien que sempre era millor, fins i tot, Feien comentaris de dir, són molt millor, per qui diu per què... Sempre, sí.
I, per tant, és quan es comença a fer això de la segona residència, l'estiueig, a la zona de costa, perquè abans el que s'anava era a l'interior, no?
Sí, bàsicament l'interior sempre s'havia considerat el lloc més de... Aquí a Catalunya, clar, sempre la muntanya ha tingut molta, molta importància com a estiueig, no? Però ja comença a anar a la costa, sí. Això ja, a finals del 19, principis del 20, ja les grans mansions dels grans fabricants i... Sí, i també amb inversions a vegades en finques grans, també compren.
Podem dir que les cases de banys de mar són les que al final amb els anys tenen els clubs de natació o ens equivoquem?
Bueno, en principi sí, perquè mira, per exemple, a Barcelona,
sí?
Les famílies que regentaven establiments d'aquest tipus també acaben d'alguna manera fomentant la natació, Dels casos seria la família Ribalta, que va ser propietària de diverses cases de banys,
sí.
Entre elles, bueno, els banys de Sant Sebastián,
i tant, famosos.
No? I que va fomentar molt, especialment, la natació femenina, a partir amb les seves filles. Sí. I després, esclar, també, pensa que primer els banys... El Club Natació Barcelona surt relacionat també amb aquesta freqüentació de les platges de la Barceloneta, clar. I també, perquè llavors la gent no hi havia... Les piscines són més tard, però sí. Primer són els clubs de natació a dintre de l'aigua de mar.
Clar.
Fins i tot el començament del waterpolo el feien a la platja.
Ah, molt bé. A la pròpia platja, eh?
Allà mateix. Platja,
en alguna població en deien que l'havien fet fins i tot en zones portuàries, el waterpolo, eh? Que posaven...
Bueno, sí, és que més o menys, quan diuem a Barcelona, diem la platja, també és com les zones portuàries, eh?
Sí, que és
veritat. Clar, arriba un moment que el port no és tan gran i que quasi bé s'ajunta a la platja per una punta, no?
Mm-hmm.
Amb el que és el moll, tots els molls aquells. Sí.
Hi havia, ara vostè m'anomenava el Barcelona, hi havia també sí. L'Atlètic. Eh?
Sí, l'Atlètic es crea per gent de la Barceloneta, no? I és més popular, diguéssim, perquè, clar, Club Natació Barcelona de seguida creix una... Primer, perquè ja es dediquen molt a fomentar-ho, a natació de competició.
I
després perquè també era un club que entrar-hi era més car, no? Va fer bones instal·lacions, de seguida va tenir piscina, no? I que l'altre club no tenia piscina, era simplement club de nedadors de gent del barri.
Entenc.
L'Atlètic i la Club Natació Barceloneta, que van ser els dos. Ara estan unificats.
Sí, sí, però que abans eren diferents i cadascú feia una mica la guerra pel seu compte, per entendre's.
Exactament, sí, sí.
Per tant, aquesta és l'evolució dels banys de mar, eh? El que va començar sent una qüestió de salut, al final s'acaba convertint en gaudi, en oci, no?
Exactament.
En fer esport i en tota aquesta... Queden encara casetes. Algunes casetes que en diem casetes de pescadors, però que al final acabaven sent també casetes de banys de mar, no? A la Costa Brava en alguna cala ni alguna, no?
Sí, bueno, no eren casetes de pescadors, podien ser casetes d'estris de pescadors, que jo crec que seria la primera funció, perquè, a veure, les casetes es construeixen els mateixos mestres d'aixa construeixen embarcacions, perquè les fan de fusta. I a vegades serveixen per guardar estris de pescadors o estris, no?, de gent que fa construccions. I que al final ja veuen que això és un negoci i cada any, pues, a vegades les posaven cada any. I després, o altres al final s'hi van quedar i la gent les llogava, també. El cas de Tarragona, el Platja del Miracle, moltes famílies de Tarragona tenien llogada una caseta d'aquestes de fusta.
I allà tenien les coses, i es canviaven, i es vestien...
Sí, perquè, clar, una cosa que era molt clara és que la gent no es desvestia a la platja.
No, clar, ho havia de fer. Havia una moral molt diferent.
Exactament. Jo en el llibre, no sé si vaig acabar-ho d'explicar, el llibre que vaig fer per l'editorial Albertí, era... Que fins i tot als anys 50 es van inventar una espècie de bosses, que podies fer-te amb un llençol, que et podies despullar, te'l posaves a sobre de la roba i per dins maniobraves.
Mercè, ho deixem aquí avui, però seguirem estudiant història.
Sí, sí.
Banys de mar a Catalunya, Mercè
Tatger. Hi ha moltes coses divertides.
Gràcies, fins després.
A vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es faci fos, cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites, lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets a temps de reaccionar. Jo t'anima a seguir-te arriscant, a fer un pas enrere per saltar-ne dos endavant. L'acció t'anima a seguir constant, que estimar el camí és el més important. Que es faci fos, cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites, lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets atents a reaccionar. L'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. Potser l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. Potser l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. Potser l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Acabem que amb els companys parlàvem sobre si ens, molta gent ens escolta o no ens escolta. Aquella cosa de que, com que tothom està pendent de la final, del final del judici, doncs, a veure si hi havia molta gent doncs, pendent de la ràdio o tothom estava mirant per internet les declaracions dels presos polítics. I jo he dit, no, estic convençut que la gent ens escolta. Carai, si ens escolten. Hem tingut missatges a les xarxes socials i fins i tot trucades de gent que, bueno, que, mira, aprofitar la trucada, això està bé, és no fer les coses perquè sí, sinó per dir, ei, us estic escoltant, però a més, donem un cop de mà. L'assumpte ens ha trucat per dir-nos que se li ha escapat el Chihuahua, que està, viu a Arenys de Mar, aquest és un missatge per la gent que viu sobretot per la zona d'Arenys de Mar, viu a la Riera d'Arenys, és molt llarga, té 1,5 km a la banda de dalt, i que se li va perdre ahir, que se li va escapar cap a la hípica de Canet i tal, i que l'està buscant. Ha penjat fotos al Facebook, vull dir que la gent que és propera amb ella ja haurà vist la foto al Facebook, però si hi ha gent que no és propera amb ella i ens està escoltant i ha pogut veure el gos o bé l'està veient o el veu d'aquí unes hores o uns minuts, doncs que ens ho faci saber, que ens ho digui, perquè home, evidentment l'assumpte està angoixada. És un chihuahua, és aquests gossos, els del Cugat, sabeu? Aquells que eren petits i orelluts i tal, però que són molt bufons i que, bueno, molta gent al final se'ls acaba estimant, que és el que sol passar. Doncs això, que gràcies per escoltar-nos, que aviam si som capaços de trobar aquesta mascota i que seguirem fins les 7 i molta atenció als amants de la cuina japonesa perquè ara us ho passareu d'allò millor.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Perquè cada cop hi ha més gent fan de la cuina japonesa. Cada cop hi ha més gent que a l'hora de fer un àpat especial, i no especial, cada cop s'incorpora més, potser no tota, però sí tècniques i alguns aliments i elements de la cuina japonesa a la quotidianitat de moltes cases, de moltes llars, doncs escull el que ja es cuina, el que ja s'ha menjat durant molts anys com a aliment habitual. Però, com amb tot en la vida, hi ha tècniques. I avui sembla que l'Ivan ens pot explicar algunes tècniques, sobretot de sacrifici i manipulació del peix per fer cuina japonesa. Ivan.
Doncs per introduir-nos en el món de la cuina japonesa i més concretament en el món del sushi, és important conèixer molt bé la tècnica per sacrificar el peix. Segons aquesta tècnica ens expliquen doncs, que el peix es conservarà millor o pitjor, tindrà un gust o un altre. En parlem, si us sembla, amb Javier Fernández, que és xef especialista en cuina japonesa i que ha treballat durant molts anys al Japó i ha cuinat per personalitats tan importants com l'ambaixador. Javier Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, me comentabas que lo más importante a la hora de hacer sushi es tratar el pescado y sobre todo tener cuidado a la hora de matarlo.
Exacto. Eso es debido, el tratado de pescado es muy importante porque igual que a la carne, como bien sabemos en España que a la hora de matar un buey tenemos que hacer una especie de ritual, por así decirlo, en Japón les pasa lo mismo con el pescado porque se dieron cuenta que cuando ellos pescaban y metían el pescado directamente a la barca y dejaban morir el pescado, la textura del pescado y el sabor cambiaba bastante. De hecho, en restaurantes que practican esta técnica de muerte o de sacrificio, por decirlo de alguna manera mejor, te cobran más que el sacrificio del pescado ha sido por la técnica Ikejime.
¿En qué consiste esta técnica?
Ellos consiste primero, lo que hacen es matarle el nervio al pescado, le clavan un punzón y le matan el nervio. Entonces, a partir de ahí, lo que le hacen es un corte en la cola y le pasan por la... donde está la espina dorsal, tienen el nervio que corre desde la cola hasta la cabeza. Entonces, le pasan un alfiler por ahí hasta llegar al nervio de la cabeza y al sacarlo, el pescado convulsiona y se desangra completo. Con lo que consiguen ahí es la carne más tierna y que el pescado, a la hora de su muerte, no apriete ningún músculo y añada el aminoácido a la carne. Con lo cual también eso nos, les ayuda a que en la nevera el pescado les aguanta 5 días con ese color de fresco porque no ha sufrido ningún tipo de presión el músculo y no tiene ningún aminoácido. El aminoácido al hacer contacto con el oxígeno oxida la carne y la pardea, la cambia de color.
Por lo tanto,
vienen olores y vienen...
Por lo tanto, es importante tener en cuenta, ¿no?, la forma de matarlo, pero sobre todo también para el tiempo de conservación de la especie. ¿Me dices que de esta manera cuánto suele durar el pescado?
El pescado cuando... Mira, nosotros si ahora mismo fuésemos a la pescadería, si el pescado no es del día, ya nos empiezan a venir olores, empieza a soltar esa babilla. Entonces, a ellos, con esta técnica, ese pescado sin ese olor y sin esa babilla que nosotros como conocemos como ya que no está fresco, pues les puede durar en una cámara frigorífica como 6 días y el pescado sigue teniendo la misma textura y el mismo olor que es ninguno al primer día.
De hecho, esto también es muy importante porque la cultura japonesa tiene tendencia a sabores más suaves, que si lo comparamos con la cultura mediterránea. En este sentido también es importante, ¿no?, controlar la forma de tratar el pescado.
Claro, el tema no es solo el sacrificio, es a la hora de hacerle sacrificio, obviamente el pescado está vivo, entonces cuando ellos lo sacan de la bañera o del acuario o de la barca donde lo tengan, ellos lo sacan también de otra manera. A nosotros meteríamos una red, sacaríamos para arriba y fuera, y los pondríamos encima de una tabla. Ellos van a buscar el pescado con las manos, lo recogen con las manos, lo medio acuestan para que el pescado se deje llevar. No lo puedes sacar recto hacia arriba porque entonces es cuando el pescado empieza a coletear. Entonces cuando ya lo han sacado y el pescado no se está moviendo, lo dejan en la tabla. Si el pescado ahí sufre algún tipo de nervios, te dejan al pescado tranquilo. Tapándole los ojos, dejas al pescado relajado. Entonces cuando relajas al pescado es ahí, en ese momento que atacan el nervio. Porque el pescado está relajado. Si ya estuviese nervioso no nos serviría de nada la técnica.
¿Pasa esto con todas las especies? Es decir, quizá el sushi más típico se hace con salmón, también con atún, pero ¿esto pasa con todos los pescados? ¿Hay que tener en cuenta el sacrificio para todas las especies?
Exacto. El atún es de los más importantes al final a la hora de matarlo. Por eso lo matan siempre en el agua. Lo matan cuando está en el agua y lo desangran al momento y le sacan todas las cosas al momento para que no empiecen a descomponerse dentro del propio atún. Y pasa lo mismo con los pescados planos, como un rodaballo, un lenguado, lo mismo.
Pero este tipo de pescado no es tan usual, ¿no?, en el sushi, ¿o sí?
Sí que es usual. Bueno, en Japón claro que sí, pero lo que pasa es que en España nosotros no tenemos todavía esa introducción a esos pescados. Pero sí.
Es decir...
Sí que se usa bastante.
Es decir, aquí tenemos la costumbre, ¿no?, de comer sushi hecho con lo que comentábamos, es salmón, atún, pero todavía... digamos que faltan por llegar otras especies con las que cocinar.
Exacto. Falta que nos lleguen sabores todavía. Lo que pasa es que para nosotros, por ejemplo, un lenguado en crudo, si a nosotros se nos presenta un usutukuri de un lenguado, nosotros encontraríamos en el lenguado un sabor muy plano. Es decir, encontraríamos sitio en el lenguado. Igual que en una lubina, por ejemplo. No le encontraríamos ese sabor que ellos le encuentran. Ellos, al pescado en crudo, con la técnica de Kejime, de sacrificio, como os he explicado anteriormente, ellos encuentran matices dulces en un pescado. Y sobre todo lo del quinto sabor, que es el umami.
¿En qué consiste esto del quinto sabor?
Bueno, lo del umami, todos tenemos el dulce, el salado, el ácido y el amargo, ¿verdad? Pues en Japón ellos distinguen otro que es el umami. Es un sabor que ellos detectan en el centro de la lengua. Y es por lo que estábamos hablando, y de que ellos tienen el paladar más sensibilizado. Porque los sabores en Japón, nosotros lo que interpretamos en España como cocina japonesa, o lo que podemos interpretar como cocina japonesa en España, no son los sabores de Japón. En Japón los sabores son mucho más suaves. Pero nosotros al final lo tenemos que ajustar a la medida de nuestra demanda, ¿no?
Exacto. De hecho, como comentábamos, estamos esperando, ¿no?, que lleguen este tipo de especies todavía a España. Especies que posiblemente llegarán pronto, porque realmente esto del sushi se ha convertido como en una moda, ¿eh? Cada vez va creciendo más y más.
Sí, la verdad que sí, pero yo como cocinero de sushi espero que esta moda se convierta en cultura, como lo es en Japón, y que cuando la gente vaya a comer sushi, pues vea detrás de un simple nigiri, como mucha gente ve, que es una bola de arroz con un pescado encima, por así decirlo, ¿no? Por explicarte así de la manera más fea, uh-huh, porque la gente vea que detrás de eso hay un trabajo y pueda valorar mejor al final el bocado. Así es como entienden el sushi en Japón.
Pues Javier Fernández, muchísimas gracias por atendernos hoy en el programa. Sé que estás muy liado, que ahora mismo estás en Abu Dhabi, por eso nos atiendes a través del teléfono, pero estamos en contacto, ¿eh? Quedamos emplazados a seguir descubriendo un poquito más sobre esta cultura japonesa, el sushi, y de nuevo muchísimas gracias por atendernos.
No, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Doncs, en tot cas, hem après una part. Ara anem a aprendre l'altra. Vinga. 1, 2, 3, 4.
Segueix la llum del far.
Per cert, gràcies, Ivan Fernández. Estàvem escoltant aquesta conversa amb el xef del restaurant Amarre d'Arenys de Mar, el Jordi Josep. Jordi, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Que m'aclaria i em traduïa alguna de les coses que també ens explicava des de Vilanova el Javier Fernández, però que d'alguna manera es poden encara explicar una mica més, eh? És a dir, el fet de que els peixos es morin convulsionant, no?, amb aquella cosa que veiem tots...
Però convulsionant, que s'ofeguen, vaja, que surten de l'aigua i no poden respirar, han de, evidentment, convulsionant. I intenten tornar a l'aigua, digue-li com vulguis, estan ofegant, estan patint.
Fa que comencin a irrigar, no?, tot tipus de substàncies que acaben, d'alguna manera, malmetent o distorsionant o empobrint o condicionant la carn que ens mengem després.
Sí, però depèn de com te la vulguis menjar, es nota més o es nota menys. Si parlem del tema de menjar japonès, o sigui, sí, de sushi, del tema de tractar la carn del peix, això seria una cosa molt important a tenir en compte, perquè la carn aquesta, doncs, la podem conservar 2 o 3 dies tranquil·lament en fresc, i el fet de que no s'hagi sacrificat, com deia en Javier Fernández,
sí.
En Javier Fernández, que té tota la raó, amb el tema de l'Ikejime, doncs et soluciona moltes d'aquestes coses i aquests problemes que et pot donar els àcids làctics que produeixen la musculatura al convulsionar el peix, sí.
Es diu Ikejime, eh?
Ikejime,
aquesta,
sí,
tècnica.
No em facis dir, que necessitaré la traducció literal perquè no la sé. O sigui, sé moltes coses, però tantes no.
No pateixis. Però escolta'm, això de l'Ikejime, ara mateix... aquí no es fa servir, o es fa servir molt poc, o vaja...
Aquí, a la zona d'aquí, o sigui, jo estic aquí a Arenys, ara, al port d'Arenys no conec ningú que treballi aquest tema, i a Catalunya tampoc. He parlat amb companys que tenen algun pescador a Barcelona que sí, però jo no els conec. Sí que conec a Vigo un noi que treballa al sushi, i aquest sí que ja fa anys que està treballant amb aquest tema, amb pescadors de la seva zona, i inclús maduren el peix... Hem sacrificat a Ikejime i, bueno, fa moltíssimes coses, moltes coses. Mm. Però, clar, aquí no, la tècnica aquesta no s'utilitza i crec que costarà.
Home, és car, eh? Imagineu-vos, sí, que això que es pesca amb arrossegament o que es pesca fins i tot amb encerclament, no?, doncs haguéssim d'anar-lo a buscar peça a peça, perquè, clar, això s'ha de fer peça a peça, no,
sí,
hi ha,
sí,
més.
Sí, és pesca artesanal, o sigui, vas traient peix i sacrificar un per un, evidentment, has de fer-ho així, si no, no hi ha altra.
Ens perdem molt respecte al sushi que puguem menjar al Japó utilitzant aquesta tècnica, que segurament tampoc no deu ser de restaurants econòmics, perquè el que és car aquí deu ser car a tot arreu.
Sí.
Val? Però ens perdem molt o no?
Ens perdem coses, jo què sé, a nivell de textura, en quant a gust, i així tampoc és molt important. A veure... És que és molt relatiu, perquè si jo et dic, tinc una tonyina acabada de pescar,
sí,
que la sacrifiquen, me la porten, té el seu transport, tot aquest tema, doncs són 1 o 2 dies que aquesta tonyina està transitant. Aquesta tonyina jo l'haig de netejar, porcionar, tallar, fer els sacos, o sigui, fer el que sigui, i potser la tindré a la nevera un parell de dies, tres, per servir als clients. Per tant, estem parlant d'una peça de tonyina que porta 5 dies treballada o sacrificada, digue-li com vulguis. Si no té el liquegime, o sigui, si està sacrificada d'una altra manera, doncs en aquest 5è dia, 4è dia, sí que es notarà. Hi ha molta diferència.
D'acord.
Val? O sigui, un peix mort i sacrificat a liquegime està quasi bé idèntic al primer que al 5è dia. Aquí està la diferència.
Val.
La més gran diferència, vaja.
Que hi ha un concepte que has posat ara damunt de la taula i m'ha cridat molt l'atenció, i és el concepte el peix madurar. En la nostra cultura, la cultura mediterrània, vamos, el peix no madura ni amb conya, no?
Bueno, és a dir, sí, tenim les nostres coses, eh? No
bueno,
pensis.
Sí, ja, les que veig, no? És una manera de madurar.
Les que veig, la sal, els jo què sé...
Sí, és veritat.
L'assecat, hi ha moltes maneres de madurar el peix que, encara que ens sembli una cosa molt estranya al Japó, o on sigui, aquí fem moltes coses molt similars a les que treballen ells, moltíssim. O sigui, el prop que estem d'ells, o ells de nosaltres... No ens ho sembla, però és...
Amb què, per exemple?
Amb tècniques de com curar el peix, per exemple. Amb la sal o amb vinagres. Aquí fem el típic bucaró, que allà no es fa amb el bucaró, sinó que es fa amb el verat, per exemple, que es diu saba, que és el més clàssic, a part de la tonyina, tonyina a part, Sí, és un món.
La tonyina
sí,
és...
Parlem del sushi amb o sense tonyina. Perdó. Doncs el barat, el maduren o el maceren igual que faríem nosaltres aquí amb el bucaró.
Igual.
Igual. Primer amb sal, després el netegem, li posem el vinagre, el deixem al nostre gust. O sigui, si ens agrada més tendre, més tendre, si ens agrada més sec, més sec. Però la tècnica ha de ser la mateixa. Què falta allà? Allà els hi falta l'oli d'oliva que tenim aquí.
Val. I que ells sí que no el fan servir,
No. Ells s'ho perden.
Val. Per tant, diguéssim que amb tècniques som coses... De fet, aquí hem fet una fusió, jo crec, no? És a dir, algunes coses per gust i d'altres per obligació. Algunes, per exemple, hem parlat un moment de les algues. Aquí tenim, no sé, no hi entenc gaire, però no tenim ni de llarg segur les mateixes algues que tenen ells allà.
No, ni sabem com menjar-les.
Val. I aquesta seria una adaptació que hem hagut de fer d'alguna manera per obligació, i d'altra per sabors. Ells venen d'una cultura gastronòmica que no és la nostra, i aquí ens agrada l'oli d'oliva, i ens agrada doncs, la sal, i ens agrada moltes coses que potser hi ha més negre. Però, de fet, aquí el que fem és una petita fusió. No?
Aquí, el que em dius aquí, vols dir el nostre restaurant?
Sí, exacte, a Marre i en general al país.
A veure, en general al país... Hi ha tot. Hi ha restaurants que són molt puristes i una mica la gent s'agafa la tècnica del sushi per dir-li sushi a moltíssimes coses que potser no es podrien dir sushi. Però tant és. O sigui, en el fons, la paraula sushi no vol dir res més que arròs amb vinagre i el que vulguis posar-hi. Per tant, és molt ampli. Tot el que porti arròs amb vinagre
es pot dir sushi. Ah, sí?
Sí. Sí, va així.
Ara farem arròs amb vinagre, saps?
És com
sushi,
dir...
Sushi, un plat d'arròs blanc amb un raig de vinagre, no?
No, bueno, però clar... És... seria la traducció literal. O sigui,
correcte.
És en global, és com dir aquí, doncs una paella és una paella per tothom. Pues, no, tens moltes varietats de paella, no? O un arròs, no és el mateix. Ara no sé on estàvem,
No, t'estava escoltant. No, l'adaptació que s'ha fet. Jo parlava de les algues, tu parlaves també de l'arròs, l'arròs amb vinagre, és a dir, que hi ha moltes coses que, de fet, sí que són molt similars.
Moltes. A veure, el tema que comentes de les algues...
Sí.
No sé, aquí, tradicionalment, és que no en tenim d'algues.
No.
Que dius, vale, doncs aprofitem per fer algun plat o alguna amanida, tot i que hi ha algues aquí al Mediterrani que són...
Comestibles,
o sigui...
Però, sí?
Sí.
Però no ens les mengem.
No, perquè no estem... Ni sabem com conservar-les, ni hi ha la tradició de fer-ho, o sigui, senzillament no es fa, ja està, i es compren algues fora, que són les mateixes que tenim aquí, i bueno, no sé, a Galícia, per exemple, o tot el que és el Cantàbric, s'estan produint algues, i es recullen, se sequen, o en fresc es comencen a cultivar i hi ha mercat. El que aquí no hi ha.
per exemple, en el teu cas, tu que tens un restaurant aquí a Arenys, a la Marre, i que fas aquesta cuina japonesa amb una mica fusió amb la que hi ha, quins elements gastronòmics has hagut d'introduir en la cuina japonesa, o bé, quins elements japonesos has hagut d'introduir a la cuina mediterrània?
Sí, bueno, de fet és una miqueta d'això. Sí, primer aclarir que la cuina de la Marre no és una cuina japonesa, sinó que és una cuina catalana, nostra, amb els productes d'aquí, perquè la meva obsessió és treballar amb productes d'aquí, amb productors d'aquí, amb producte del més pròxim possible, i de temporada, tant si és el peix, que jo també sé que el peix és de temporada, i aquí hauríem de... Bueno, aquí a Arenys ja hi ha molta cultura d'això, però en un restaurant no. En un restaurant tothom vol sardina sempre, tothom vol orada sempre, o tothom vol... em refereixo durant tot l'any, i hi ha moments a l'any en què l'orada val més la pena menjar-la que en altres, igual que la sardina, i bueno, la gent ja ho sap, però no tothom.
No, ho coneix, sí, o sigui, la gent ho sap, però no tothom ho coneix.
Llavors, el que fem al restaurant és la nostra cuina, i jo vinc del món del sushi, jo he après a cuinar amb una cuinera japonesa, i tota la tècnica que tinc és la seva. Val. Llavors, el que jo faig aquí és utilitzar ingredients i tècnica de treballar el peix, més japonès, i adaptar-lo a la nostra cuina. Llavors, no, o sigui, també tinc unes croquetes de pollastre que no tenen res de japoneses, I tenim un filet de vedella excepcional d'aquí de Girona.
Que no té res de japonès.
Tot i que el Japó es menja molta més carn del que ens arribem a pensar.
Home, la carn de Kobe.
Sí, la carn de Kobe.
Que, no l'he provat mai, però tinc unes ganes que...
Segurament tot el que provis de per aquí no és Kobe.
No, ja m'ho imagino que deu ser...
Saps? Bueno, són altres coses que et diuen que és carn de Kobe i... Bueno, és complicat trobar carn de Kobe de veritat. Sí. Però em refereixo a això, que aquesta fusió que intento... el que intento és acostar... doncs, no sé, la tècnica, bàsicament, la tècnica és el que més treballo, i portar-la als nostres plats. O sigui, no sé, ara comencen a arribar uns tomàquets, ja comencen a arribar tomàquets bons, i fem una manera de tomàquets amb sardina. Val. Amb sardina, clar, està talladeta així, bueno, d'una altra manera.
Una tècnica que no és l'habitual de sempre.
Que qualsevol la pot tallar, però vull dir... tant és, o sigui, és anar posant cosetes a dins dels nostres productes.
Escolta'm, no fa pas masses mesos, un parell, no gaire més, o tres, potser, parlàvem que l'estat espanyol, llegia un article, després rascant, potser no era tan bo, però l'estat espanyol era un dels principals productors d'algues d'Europa, d'algues comestibles. No, si som un dels principals productors d'algues d'Europa, per què costa tant trobar-ne per la cuina?
A veure,
o és que les que produïm aquí no serveixen?
És que, bueno, de fet, no sé si és... Això que em dius, jo no. Ho desconeixia, Però m'ho crec. Tot el que és el que deia abans, tot el Cantàbric i la part de Galícia, es produeix molta alga. Que em dius que es comercialitza aquesta alga,
Sí.
Suposo que se'n va a altres mercats, perquè l'alga d'aquí... a veure, la pots trobar, tranquil·lament. Hi ha moltes empreses que et porten alga de Galícia, bàsicament, o inclús del Japó, o de la Xina, bueno, ve de molts llocs diferents, les algues. I els formats, doncs, des de fresc, que és el més proper, amb sal o deshidratat, que és el més comú, és el que més coneixem nosaltres. No sé, hi ha moltes algues, també, que es produeixen per altres indústries, O sigui, des de pinsos... moltes coses es produeixen es fan servir.
I ara quan es parla de cuina japonesa i quan es parla de cuina japonesa al nostre país, tothom coneix l'alga nori, no? L'alga nori.
Sí, l'alga nori, l'alga nori.
L'alga nori. Que segur que la meitat no és alga nori, o sí?
No, sí.
Sí? Ah, vale, molt bé. L'únic que... Saps que
no, però l'alga nori... Però clar, ara hi ha molts llocs que es produeix alga nori. L'alga nori és molt difícil de fer.
Sí.
Perquè el seu cultiu es fa segons quines zones, segons quines èpoques de l'any... I bueno, llavors s'ha d'assecar el sol, i clar, pots trobar alga nori de la Xina, suposo, alga nori del Japó de no sé on, i també tens diferents tipus de qualitat. Alga nori no és res més que una alga recol·lectada, trossejada, assecada, i ja està. I llavors es fan aquestes làmines tan finetes, i és que és això. La manera tradicional és assecar-les al sol. Clar, que la indústria...
Perdó, sí, tranquil, no pateixi, no. Se sent tranquil.
La indústria l'hagi mecanitzat, suposo.
Val.
Perquè el volum de la ganòria que es deu vendre només hi ha a Catalunya és una bestiesa, saps? O sigui, no ho sé.
I després hi ha alguns sushis, alguns jocs que es venen sushi, que de fet és un alganori amb tot d'arròs al mig, amb tot d'arròs i tot de coses de colors al mig.
Com es diu coses de color del mig?
Sí,
peix i verdura, per exemple?
Peix o... i penses, hòstia, això em sembla que de japonès no en té, no en té gaire. O de fet estem aquí adaptant. Pot ser o no?
Sí, pot ser.
Jo he vist hasta aguacate i coses d'aquestes.
Sí, però l'alvocat és un clàssic. Un alvocat amb salmó és un clàssic de... Bueno, ja no és japonès, el California Roll, sí, de sempre. Però a veure, això ja és qüestió de gustos. Jo sempre he pensat... Jo sóc molt de l'escola, amb bastant purista la japonesa, eh?
Val.
A mi m'agrada buscar, o sigui, si vull fer un sushi estic buscant el gust del peix, procurar buscar un arròs que em funcioni bé i tot tingui el seu gust. No barrejar gaire els gustos, no embrutir molt el producte.
Val.
Perquè m'agrada treballar el peix. Llavors, que hi hagi llocs... Bueno, jo també ho faig, eh? O sigui, jo faig un uramaki, que un uramaki estem parlant d'un rol d'aquests, sí, amb l'arròs per fora, que hi poso gamba cuita o llagostí cuit, depèn de l'època de l'any, i amb salsa de ceps, per exemple.
Oh.
O sigui, no cal...
Això és molt poc japonès.
Bueno, si no, el llagostí està fet tal com el fem al Japó.
L'únic és la salsa de ceps.
La salsa de ceps, que és la nostra salsa de ceps de tota la vida. Llavors aquí hi poso una mica de... o pastanaga o el que sigui, per acabar d'acompanyar. Però vull dir... no cal que tot el sushi sigui superpurista.
Val, d'acord.
Saps?
Podem innovar, introduir coses...
Sí, sí, jo ho trobo bé. Jo ho trobo molt bé. Vaja, és que si no, serà molt avorrit.
El que hem de tenir, sobretot, és ganes de provar, no? És a dir, ganes d'experimentar.
Sí, sí. Tampoc és que gaire experiment. Jo el que trobo... El que hem de tenir ganes és de voler tastar coses, o de voler aprendre a nous gustos, o... Perquè a vegades, quan ja dius japonès,
sí,
cuina japonesa, molta gent ja diu, ui, no, peix cru no.
Exacte, és el San Benito que li ha caigut
sí,
a sobre, no?
I també és mentida, perquè molts dels sushis no es fan amb peix cru, en faig des de... o tothom fa, vaja, des de vegetarians a peix cuit, o no sé, o inclús de carn.
És a dir, que la cosa aquesta de que japonès, sushi, peix cru, no és veritat.
No, pot ser veritat, però no és...
No té per què ser-ho per obligació. Escolta'm, bueno, ja he après molt, ja seguiria aprenent, ja t'ho dic ara, et faré venir un altre dia. D'aquesta fusió entre cuina japonesa i cuina mediterrània que feu a la Marre, i que és realment deliciosa, i que és un luxe poder-ho menjar cada cop que ens hi apropem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Jordi Josep.
Moltes gràcies.
Fins la propera. A reveure. Nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda.
El Far, El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Anem a la festa major d'aigua freda i beguem fins a perdre el sentit. Brindem pels quintos d'avui i de sempre i ballem fins que arribi el matí. I després esmorzarem al bar Miguel. Antics, que millor contra la rasca és prendre's un bon got de vi. I en aquest congost als peus dels grans cingles de Bertí. I tenim la mà trencada en preparar un bon tornavís.
alliberem les muses que destilen l'elixir, fem que sigui memorable, fem que sigui una gran nit, passarem junts a la història d'Aigua Freda i Sant Martí. Quedin dempeus. Els ancestres de la Tili que diuen des de temps antics que millor contra la rasca és prendre's un bon got de vi.
Bona tarda, són les 7.